Bona nit. A partir d'ara i fins a quarts d'onze, aquí xalem llegint. Som, com ja deveu saber, el Joan Borràs avui al control tècnic, la Núria i la Roser aquí parlant. Avui, tal com us havíem promès l'última vegada, la cosa serà una mica més lleugera. Hem triat quatre autors que comparteixen unes quantes coses. Una dosi de fina ironia, una mica de surrealisme, molta imaginació i també una certa època. Una època ja passada, tots van viure al segle XX i tots van morir al segle XX.
Aquesta nit s'ha produït un incendi monstruós. Només se salven de la catàstrofe 38 calderes i un miler de caixes de xocolata, a part d'un regular nombre de forques sense importància. Estem per un grapat de víctimes personals, intransferibles, i no cal parlar de les matèries. Potser, segons tenim entès, no hi havia res assegurat. La magnitud del foc fa inútils els desinteressats serveis del cos de bombers, havent telegrafiat urgentment ajuda a altres cossos. Innombrables famílies a sol i serena, sense xupluc. En tacar aquesta edició, encara tot crema. Ah, no us havia pensat a dir que en lloc més afectat per l'incendi és la sala de tortures de l'ala esquerra del tercer pis de l'infern. A hores d'ara tot crema i el que fa desesperar és que, amb l'empenta que du el foc, fa tema que es propagui de tal manera que l'infern quedi arrasat. És de tradició que els catalans tenim la flaca d'ésser badocs. Veiem un as volar i badem fins que ens cau a sobre o fins que una estranya metamorfosi el converteix en qualsevol conegut. Però hi ha coses que ja passen de la mida. Hi ha badocs que ho duen tant a la base de la sang, això de fer el nas, que si ens ho peguen amb un mirall també baden contemplant la seva pròpia imatge. Com és ara també, aquests que d'un cap de dia a l'altre baden al capdamunt de la Rambla, a les obres del metro. Algú es reia dies endarrere de la gran baduqueria dels barcelonins matant les hores a la plaça Catalunya, com de la boqueria dels sabadellencs anant a veure arribar el tren a l'estació de la Rambleta o el tramvia a l'estació de la carretera de Rubí. Però tot això no és res comparat amb la corrua de nassos que tothora hi ha de cap al forat que han obert a la Rambla davant del carrer de Sant Pere. Hi ha personatges, d'aquells que quan se lleven ja tenen la feina feta i només els espera la feina de tornar-se a ficar al llit. Que s'hi passen tot el sant dia, que si ara anirem tan bé, que si van tan de pressa, que si hi haurà 83 graons o si n'hi haurà 39, que diu que l'Ajuntament ja ha desistit de tirar les cases a terra, que una vegada acabades les obres planten novament els arbres, que veiem si tornaran a trobar cap més mastodon o si tornarà a flor el llac Pontià, que si els avis tornessin. Fora curiós, potser, de copiar unes quantes converses d'aquestes d'anar matant el temps, arrambats per aquells... Espereu que passo la... Per aquelles cordes o escoltant les barrinades. Però, si bé fora curiós, pressentim que vindrien monòtones perquè són converses que per aguantar-les cal també el mateix tarannà que els que les tenen. Això ho repetiré perquè no ho he llegit encara i ho estic llegint com la primera vegada. Però, si bé fora curiós, pressentim que devindrien monòtones perquè són converses que per aguantar-les cal també el mateix tarannà dels que les tenen. Potser l'única que ens temptaria fora una que vàrem sentir passant per davant de l'Hotel d'Espanya, en la qual prenien part un municipal i una dona. Diu. Ai, reina santíssima, poc que hi baixaré mai jo per aquí. I ara? Per què ho dieu, això, dona? Què us diré? Déu nos en guard d'una desgràcia i que tot això s'ensorrés i s'aixafés el tramvia. Que per ventura és vostè el tramvia? De segur que ja el deuen tenir assegurat. Aquestes companyies raix ja tenen quartos.
Ara que ve Tots Sants i el Dia dels Morts. Una vegada hi havia davant d'una tomba, al cementiri, un bon home que plorava llàgrima viva, cridant i lamentant-se. Oh, senyor, senyor, quina desgràcia! Tu no t'hauries d'haver mort. Quina dissort que et morissis. Déu meu, per què la mort et vingué a cercar? Callava una estona i de seguida, però, reprenia la mateixa trista cançó. Estava tan desolat, tan enternit, que trencava el cor del més indiferent. Fins que algú se li acostà sol·lícit i amb certa prudència gosà insinuar. Potser ploreu el vostre pare o el vostre fill. Oh, no, respongué passant-se el plor. És el primer marit de la meva dona. Projecte d'elogi dels matalassos. Més d'una vegada algú ha exclamat: tanmateix, caldria aixecar un monument al que inventà el llit. Anem a pams. Convenim que el llit és una arma poderosa, però on hem de deixar aleshores el matalàs? Per la nostra banda, no ens dol en aquesta qüestió proclamar les nostres preferències. I si es tracta d'aixecar monuments, votem per l'inventor del matalàs abans que per l'inventor del llit. El matalàs és, sens dubte, un replanet de la felicitat. Arribeu a casa a l'hora d'anar a dormir i a la que us topeu amb el matalàs, de també que us hi trobeu, us sap greu de dormir-vos. El matalàs arriba a arrebatar-vos la vida. Us hi doneu absolutament, refiadament, com si fora de la seva carícia res més no us interessi. Quan hi heu trobat la posició, què se us dona de tot el del món? Que pugui aconseguir ni per un instant fer-vos canviar de geia. Ara mateix, en el temps que som, que la calor fa la bèstia remenant la cua, imagineu-vos la felicitat que encomana un matalàs a la platja, de panxa al sol i amb la visió de les onades jugant a la ratlleta i gaudint dels avantatges del progrés. Pensant que abans a les platges, si algú anava a geure-s'hi, s'havia de contentar jaient damunt de la sorra, que pot tenir totes les gràcies com vulgui, però que encara no té una flonjor definitiva. I no cal dir a muntanya, quina promesa d'un goig més aclaparant que l'estendre un matalàs amplíssim de sota quatre pins, amb un rossinyol extraviat, dues fulles que cauen, tres cagaradetes de part dalt, quatre bous amb quatre esquelles. No fora cap mala idea proclamar l'oficialitat de l'imperi del matalàs com a un dels nostres ideals predilectes. Així com en altres èpoques havem vist l'escampada de monuments als soldats desconeguts, a les arts indígenes, als herois del poble, així, ara, intentaríem l'escampada dels monuments als matalassos, encarregant els projectes experts de Catalunya. Cada monument, un matalàs. Cada matalàs, un símbol. Cada símbol, cada matalàs, cada monument, una reverència al català desconegut, que és, en una paraula, el que dèiem, posa tranquil i vés-te'n a jeure.
La tècnica de la impopularitat. A veiam. Una capseta blanca que s'obre i no es tanca. Què és això? Sí, ja ho sé, un ou. No. Una oua.
Anar de part. Aquesta és una història real, esdevinguda l'any 1946 a Mèxic. Afecta directament les famílies Artís i Calders i en fa peça relatau a l'estil del Ciri Trencat. Puig que de debò no és pas una altra cosa. Érem a la ciutat de Cuernavaca, capital de l'estat de Morelos, a 70 quilòmetres del Districte Federal. Ara hi ha una superba autopista, des de l'any 1950, i estalvia l'antiga carretera, d'un increïble traçat sinuós. La Maria Teresa Espriu d'Artís havia trencat aigües aquell matí. Calia traslladar-la immediatament a la ciutat de Mèxic, per tal de deixar-la en els braços acollidors del doctor Bernès. L'Arcadi, el marit de la Maria Teresa, no podia venir, i ens vam embarcar en el seu cotxe el meu cunyat Pere Calders, la meva cunyada Maria Teresa, la meva germana Rosa i el vostre cordial trencador de ciris. No sé pas si allò era cap circumstància hilarant, però mai no m'he fet un tip de riure semblant. Jo feia córrer el cotxe amb tanta vella empenta com em permetien les múltiples giragonses. Recordo que vaig dir: «Hem sortit de casa teva, Maria Teresa, amb tanta pressa que no hem tingut temps de pensar en res. Si tens la criatura ara pel camí, confesso que no duc ni un mal ganivet per tallar el cordó umbilical». «No t'hi encaparris», va fer el Pere. «En aquests casos, jo m'hi faig abossegades». La tètrica situació imaginada per en Calders ens va fer esclafir a riure. A Mèxic abunden els automobilistes que, quan havien de canviar una roda inflada, falcaven el cotxe amb pedres i després les deixaven a la carretera. Per tal d'evitar la salvatjada, de tant en tant hi havia rètols que ho prohibien. De sobte, en Pere ens va sacsejar altra vegada: «Ja heu llegit aquell rètol que acabem de passar?», deia: «No dejen niños en el pavimento».
Veritable història de les piquipunianes. Durant la República, al nostre país van sortir dos setmanaris que van fer història en el periodisme. Un, Mirador, era dedicat principalment a la política, a les arts i a les lletres. L'altre, el Bé Negre, consistia en quatre pàgines de tapeïdes de mordacitat i agudesa. Amb dos, Mirador i el Bé Negre, s'havien especialitzat en la publicació d'unes notes breus titulades piquipunianes, que aviat van assolir un èxit remarcable i feien que la gent les repetís a tort i a dret. Les piquipunianes, com el seu nom indica, eren atribuïdes al pintoresc senyor Joan Pic i Pont, un home d'escassa escolaritat, per no dir inexistent, que havia fet de lampista electricista en els seus humils inicis. Ple, això no obstant, de sagacitat i de flaire per als negocis, havia fet una grossa fortuna. Ja immensament ric, havia fet dos diaris, un El Día Gráfico i La Noche l'altre. Llançat pel camí de la política, s'havia afiliat al Partido Radical d'Alejandro Lerroux i Emiliano Iglesias i n'havia estat el cap de pont a Catalunya. Solament us diré que durant uns quants dies del Bienni Negre va ser alhora president de la Generalitat, governador i alcalde de Barcelona. Home com era, sense cap cultura, aquells dos setmanaris que us deia van posar de moda tota mena de despifiades lingüístiques atribuint-les a en Piquipont. Ell en cometia moltes, evidentment, però les millors eren les que hom li encolomava. Quan algú escoltava una piquiponiana, dita per qui fos, l'escrivia i la trametia a un dels dos setmanaris. Si la publicaven, en pagaven tres peles, que aleshores eren unes que hi havia en retribució. Jo em vaig escriure una pila i els meus proveïdors autèntics, persones que les veieu de bona fe, eren els senyors Asensi i Oromí. Així, per exemple, sortia com si fos dit pel Piquipont que els bombers no havien pogut apagar l'incendi del Siglo per culpa del gran ingredient que havia fet pres el foc. L'Oromí deia de debò la Venus del Mirlo, i quan feies veure l'error i que calia dir de Milo, l'home replicava que Berga sempre s'havia dit Mirlo. Oi que sembla un radiador romà? Dèiem que havia preguntat en Piquipont brandant una espasa. També l'exlampista era l'autor de la frase que proclamava que a la Rambla de Catalunya havien obert un restaurant que tenia llum genital i que en el mateix establiment hi havia uns urinaris individuals per una persona. I gràcies a aquests recursos, el B i el Mirador publicaven piquiponianes que parlaven de los siete pescados capitales, la batalla de Waterpolo i d'una vida llicenciada i dissipada, del conflicte nipo-japonès, de la guerra anglo-britànica, de les trombosis urinàries, de les coses servides en petites diòcesis i de totes les bestieses que us facin peces. No ve pas d'un pam.
El crit desesperat. Baixava pel carrer de Sant Lluís Potosí i em va aturar el semàfor de l'avinguda Orizaba. A la vorera que tenia a la meva dreta hi havia un senyor català desconegut que parlava amb algú que hi havia en una finestra. El meu connacional tenia la veu rogallosa i la senyora amb la qual parlava al quart pis no l'entenia gens ni mica. Ell li deia: «Baixa, Pepeta, jo no puc pujar. Baixa tu, dona. T'he de donar uns diners i és urgent. Baixa!» La Pepeta treia mig cos en fora de la finestra i cridava: «No t'entenc, no sé què dius! Que baixis, dona!» Amb el soroll dels clàxons i els motors i poca veu que tu tens, no t'entenc de res. «Què dius?» Era realment una situació angoixosa, perquè es veia que sí, que l'home havia de dir quelcom important a la Pepeta, i l'un i l'altre havien caigut a les profunditats del pou de la incomunicació. Honestament parlant, jo només podia fer una cosa sensata. Vaig baixar del cotxe, em vaig plantar al costat d'aquell senyor i, fent botzina amb les mans, vaig cridar plens pulmons: «Cony, Pepeta, que baixis, dona! Que baixis de seguida, que ell no pot pujar! Baixa immediatament, Pepeta!» Me'n vaig anar corrents cap a dins del meu cotxe per dues raons molt importants. La primera, per tal que l'home i la Pepeta no s'adonessin de com m'havia ruboritzat. I la segona, perquè hi havia canviat el semàfor i els cotxes de darrere el meu no paraven de fer estrèpit amb els claxons. Gàbia per a petits animals feliços. El lom. Ve a ser com un gat de pèl molt fi que es cria a les muntanyes de Prades i pels rodals de Siurana. Menja herba gatera, que és una herba dolça, molt digestiva, que té la virtut de provocar salts melodiosos, suavíssims. Així, si jo em veu una infusió d'herba gatera, comença a saltar, a poc, mentre una vaga melodia de violins i arpes sonen sems. El lom només té les dues potes del davant, Carles posteriors les perdé quan les coses acabaven de ser creades i no se sap ben bé per què. En canvi, li eixí llavors una llarga cua, molt molsuda, que l'ajuda a saltar. Al Lom li agrada tant la música que quan salta es para mig aire moltes vegades per tal d'escoltar-la i s'adorm així fent cara de felicitat. Darrerament, el Lom s'ha fet amic dels nens i nenes que fins ara contemplava d'amagat darrere les farigoles. I hom diu que juga amb ells a saltar i parar. També he sentit dir que a les masies del Montsant, prop d'Escaladei, se n'han vist alguns somicant satisfets a les teulades o vora els galliners. Són molt fàcils de trobar a conseqüència de la música que els acompanya sempre quan es desplacen.
La tímida sensitiva és meravellosa. Viu com sota un pal i rutilant i lleuger mentre navega per les aigües corrents i ràpides dels rius de muntanya. Quan veu un excursionista, se li acosta, bugant atrafegada, i treu el cap a la vora de les seves botes. Llavors, tímida, i amb una caiguda d'ulls irresistible, saluda el vianant. Déu vos guard, gentil foraster. Aquest, del surt que té, li cau el bastó de les mans. Mira i remira pels voltants i no veu ningú. La tímida sensitiva surt una mica més de l'aigua i diu: «No sabríeu pas una història bonica per a contar. A mi m'agraden molt». Si algú li fa cas i li conta una rondalla, l'aire es fa immòbil i llu com una pedra preciosa. L'aigua es fa transparent com un cristall. La guineu para l'orella i l'esquirol s'atura en el salt vers la branca. Els ocells emmudeixen sobtadament. Llavors, la tímida sensitiva ens transforma en una donzella encantada, petita princesa sota la boira del temps de les bruixes. Somriu agraïda. Apenes us n'adoneu, però que tot desapareix. Només resta un tremolor damunt l'aigua. En aquell moment precís, canta la merla. Tiririri, tiririri, tiririri.
L'humil cercador. Molts s'hi han posat a pensar i no n'han tret l'aigua clara. És manyà qui fugisser. En un primer intent de descriure'l, diria que el seu cos és llarg i segmentat, ostentant per una banda una única filera de potes i per l'altra una renglera de petites i nervioses ales. Té un cap pigallat de roig, com si tingués l'escarlatina o el xarampió, i té tres apèndixs vibràtils en continu moviment. Apareix i desapareix a voluntat, sempre en terrenys aurífers o argentífers, molt cobdiciat pels orfebres per la raó que ara us donaré. L'humil cercador cerca i troba els tresors amagats, sobretot els tresors que varen amagar els moros quan hagueren d'abandonar l'Andalús. L'escriptor nord-americà Washington Irving se serví d'aquesta bestiola per a localitzar els tresors de l'Alhambra de Granada, circumstància que determinà, com és sabut, la seva immensa fortuna personal. L'humil cercador no para. Quan les seves extremitats penduculars detecten la proximitat d'un tresor, segueix un rastre invisible que el mena fatalment a l'amagatall. Llavors, produeix uns estranys sorolls mentre es converteix en una peça d'orfebreria que les senyores es col·loquen a la pitrera com a admirable pendentif. La possessió afortunada d'unes quantes d'aquestes bestioles per part dels magnats de l'Aràbia Saudita ha determinat llur política d'inversions immobiliàries a la Costa del Sol, convençuts que d'aquesta guisa podrien recobrar els tresors dels seus avis. I ja que no els corre cap pressa, han fundat àdhuc una mesquita. Com és costum, El poble espanyol s'ho mira tot amb complença, oblidant les més elementals mesures de precaució i sense que els serveis d'intel·ligència hagin donat per res la més mínima alarma.
El quadrat. A primera vista, sembla un tramvia o un autobús, i és per això que avui hem hagut d'eixamplar la gàbia. Si us hi fixeu bé, però, i calibreu la importància del seu llarg apèndix nasal, diríeu que més aviat us trobeu davant d'un elefant bastant estrany, car té 6 potes i és gairebé quadrat. Viu, d'ordinari, a Quatlom, que és un país totalment inexistent, per bé que, des de fa uns mesos, se'l troba a la reserva d'animals d'Albinyana, en completa aclimatació i otorgant felicitat a dreta i esquerra entre la fauna i la flora d'aquest pintoresc llogarret de Catalunya. Em sembla que Ramon Llull fa una velada i misteriosa al·lusió al quadrat en el seu famós llibre, El llibre de les bèsties. Les immenses proporcions del quadrat fa que se l'atalai des de la llunyania. El seu pas tenyeix miraculosament de color rosa el paisatge i amanseix els éssers vivents, convertint-los en edulcorades figures de ballet infantil mentre sona la música del minuet de Boccherini. Tot respira pau i infinita dolcesa. El govern de la Generalitat voldria distribuir-lo pel país per tal d'assegurar el tradicional seny de casa nostra, bandejant així la possible introducció de la violència, tan de moda malauradament en aquests darrers temps, com a abominable força política o delictiva. El quadrat enyora de tant en tant el seu país, l'enigmàtic Quatlom. Quan contempla, però, les belleses de la nostra terra, se li eixuguen les llàgrimes i se sent perfectament feliç.
El xuclat és un animal invisible i, per tant, ningú sap com és. Se suposa que viu a les cambres amb calefacció, car consta que és molt fredolic i que esternuda amb freqüència. S'ajoca als peus de les mestresses de les llars ordenades i netes, quan aquestes, en els moments de lleure, seuen a les butaques, també en cadires baixes, fent amb llargues agulles i llana dolça, jerseix per a la mainada. És, m'oblidava de dir-ho, un animal molt fidel.
Temps difícils. L'edat mitjana va ser una època conflictiva. La donzella comtal, que no tenia la vista massa fina, va estendre els braços per rebre a cor obert una cosa voladora que li semblava un colom. Però en realitat era una fletxa disparada per un rei que estava renyit amb el seu pare i la donzella caigué sense comprendre res de res.
Epitalami. Acceptes aquesta dona com a legítima esposa? Sí. Acceptes aquest home com a legítim espòs? Sí. Alto! Va cridar un del públic, amb els ulls fora del cap. Aquests dos tenen el dret de saber que qualsevol cosa que declarin podrà ser utilitzada en contra d'ells.
La fi. Per acabar les meves memòries, tinc la sort de poder anticipar alguna cosa gràcies a la profecia que em va fer una gitana de Barcelona. Un dia de festa, a la Porta de la Pau, Va acostar-se amb una dona bruna, vestida amb retalls de seda de colors, i per 10 cèntims em digué que jo moriria agafat per una bicicleta. Són 10 cèntims que es podien gastar de gust. Amb això ja n'hi ha prou per a formar-se una idea de com anirà el succés, i jo molt sovint em dedico a imaginar-me'l. Segurament que quan l'hora arribi seré un home d'edat indefinida. Potser em trobaré vivint el tercer o el quart any d'exili i em guanyaré la vida donant lliçons d'alguna d'aquestes coses que sé a mitges. Mai no he portat barret, però en la imatge que em correspon en aquesta vocació sempre em veig amb un flexible curt d'ales i alt de copa de color verd trist. Camino pel carrer mirant a terra, amb les mans agafades al darrere, pensant intensament en un llibre que em donarà fama i diners. Els amics no començaran a venir fins que ja sigui a l'hospital on hauré perdut la facultat de conèixer-los. Algú emocionat dirà: quina llàstima, tan ros com era. Després faré un esforç final per llançar el crit de les meves conviccions i quedaré llest. Una persona de la meva confiança anirà per dir-me una oració fúnebre, però ennuegada només li sortiran tres paraules. Sembla una litografia. Aleshores, jo, sense el pes de la carn, em sentiré deslligat de mans i si finalment resulta que n'hi ha, aniré al cel on passaré una llarga temporada.
Coses aparentment intranscendents. Durant molt de temps vaig viure en una dispesa de prop del port. La família que la regentava va arribar a tenir-me molta estimació. I quan els vaig dir que me n'havia d'anar a Bratislava per raons de policia, la senyora de la casa em digué: deixeu-nos un retrat vostre, el posarem damunt del piano i així us podrem enyorar més de gust. Jo li vaig dir que no en tenia cap, que mai no havia estat partidari de fer-me retratar, però la dama insistí: feu-vos en feu un, encara que no tingui cap importància, una cosa senzilleta, sabeu, només per conservar la fesomia. Realment era tan simple com plaure-la i jo li devia tantes coses que no es poden contar, que aquella tarda em vaig trobar fent antesala a casa d'un fotògraf de barriada. Quan em tocà el torn, vaig explicar que volia un retrat petit, de poc preu, i que com més aviat enllestíssim, millor. Vaig procurar fer entendre que la mirada de la màquina em produïa desconcert i que si fos possible fer retrats amb anestèsia, jo en seria adepte. Procurarem que us sigui lleu, digui el fotògraf. Usarem magnesi i no us sentireu de res. Em va posar bé, mogué la mà i em digué que mirés l'objectiu, que sortiria un ocell. Això, naturalment, sempre desperta interès i mentre mirava amb els ulls ben oberts per no perdre'm detall, l'home va prémer el botó i una pera de goma que hi havia al costat de la màquina. Aleshores, les coses prengueren un aire de grandesa que es feria. A la meva dreta, la flamarada del magnesi va semblar que portés un tros de cel d'estiu a la cambra. Jo vaig fer un salt de persona ben nodrida per protegir-me darrere la màquina i des d'allí vaig veure com la flama havia encès una cortina de vellut negre. El foc s'encomanà als mobles i al cap de 5 minuts cremava tota la casa, de la qual escaparem l'artista i jo per miracle. Aquell vespre mateix, la gent tenia notícies que havia cremat un bloc de cases i que moriren més de 300 persones, totes de bona família.
Esperem que aquest vespre hagueu disfrutat amb nosaltres. Preteníem que us ho passéssiu bé. Els relats nosaltres rèiem mentre els fèiem, per això han sortit com han sortit alguns. I sobretot dir-vos de qui els hem tret, també. Són relats extrets del llibre de quatre llibres. De Francesc Trabal, De cara a la paret, editat a Quaderns Crema. Aquests eren els primers. Després han vingut tres relats trets de Tisner, del seu llibre Ciris trencats, editat a Edicions La Campana.
I a continuació us hem llegit uns quants animals de La gàbia per a petits animals feliços, de Joan Perucho, editat a Quaderns Crema.
I de Pere Calders hem tret uns dos relats de Tot s'aprofita, d'Edicions 62,
i dos més de Cròniques de la veritat oculta, també d'Edicions 62. Hem xerrat llegint, esperem que valtros també, i el mes que ve, sorpresa. Bona nit. No.